Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Josep Rull ha estat el nom escollit per la cambra de l'hemicicle del Parlament de Catalunya per tal de presidir la institució i els debats que s'hi celebrin. Al seu costat, la primera vicepresidència per Raquel Sans, d'Esquerra Republicana, i la segona per David Pérez, del PSC. Les secretaries seran per Glòria Freixa, de Junts, Juli Fernández, d'Esquerra, Rosa Maria Ibarra i Judit Alcalà, del PSC. Així en queda repartida la mesa del Parlament amb un pacte entre Esquerra, Junts i la CUP que començàvem a conèixer ahir a mig matí i amb la boca petita. Una és antirepressiva que pretén donar veu a tothom sense excepció, ho deia ahir el mateix president del Parlament, el si escollit, i a permetre els debats que calgui. De fet, ahir la mateixa mesa d'edat deixava votar Carles Puigdemont i Lluís Puig delegant en uns altres diputats. La pregunta és, quan durarà aquesta mesa? I ara què? Perquè ahir es va deixar clar, per part dels partits independentistes, que l'acord tancat era per la constitució d'aquesta mesa del Parlament, per res més. Per tant, ara s'hauran de posar de nou a negociar una possible investidura, i aquí Esquerra Republicana sí que en té la clau per investir o bé Salvador Illa o bé Carles Puigdemont si aconsegueix els vots i les abstencions necessàries. Ara Rull té fins a 10 dies per iniciar un debat d'investidura després de la ronda de contactes per valorar suports de cada candidat. Això ens porta com a lluny el 25 de juny, al debat i, per tant, el 26 a la votació. Si no surt investit cap president, a partir d'aleshores el rellotge corre 2 mesos que ens porta cap al 26 d'agost, data a partir de la qual es convocaria en eleccions de manera automàtica, un escenari que no tots els partits veuen amb els ulls i encara menys els independentistes pels mals resultats dels recents comicis, però a més és que fa uns minuts s'acaba de publicar al BOE la llei d'amnistia i això segurament voldrà dir moltes altres coses. Són les 8 i 2 minuts, repassem els principals titulars d'aquest dimarts 11 de juny.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julvé, bon dia.
Bon dia, Joan.
Ara ho dèiem, el butlletí oficial de l'Estat acaba de publicar la llei d'amnistia. La norma entra en vigor i ara queda en mans dels jutges.
Que disposaran de 2 mesos per decidir si l'apliquen o no en causes lligades al procés independentista. Segons el govern espanyol, més de 350 encausats i condemnats en la causa es podran beneficiar d'aquesta mesura de gràcia.
I a tot plegat, el nou president del Parlament, Josep Rull, començarà una ronda de contactes amb els partits per proposar un candidat per la investidura del president de la Generalitat.
El guanyador de les eleccions, Salvador Illa, i el candidat de Junts, Carles Puigdemont, són els candidats que aspiren a ocupar el càrrec, tot i que previsiblement Josep Rull proposarà el candidat del seu partit. Tot plegat, després que el nou president del Parlament hagi estat escollit amb un acord independentista d'última hora entre la seva formació Esquerra i la CUP.
Per la seva part, Yolanda Díaz deixarà de liderar Sumar després dels mals resultats a les eleccions europees del 9 de juny.
I és que el partit només ha aconseguit 3 eurodiputats i no han complert, per tant, amb les expectatives. Ara, Yolanda Díaz se centrarà les seves tasques dins del govern com a ministra de Treball i com a vicepresidenta segona del govern espanyol.
Per cert, un jutjat de Badajoz investiga David Sánchez, director d'orquestra i germà de Pedro Sánchez, per un presumpte delicte contra l'administració.
La denúncia l'ha presentat el sindicat d'extrema dreta Manos Limpias. A l'escrit assegura que el germà de Pedro Sánchez viu fora d'Espanya, no va treballar per estalviar-se impostos espanyols. El PSOE ho ha titllat de nova denúncia falsa.
I encara us expliquem que la Conferència Episcopal Espanyola i la Conferència Espanyola de Religiosos han convocat una trobada amb les associacions de víctimes d'abusos.
Una reunió prevista pel pròxim 21 de juny i que ha de servir per acordar com reparar les víctimes. Des de les entitats demanen més compromisos a la Conferència Episcopal i a la Conferència de Religiosos abans de decidir si participen o no d'aquesta trobada.
I en plena esportiva, Xavi Toscano, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Frankie de Jong es perd l'Eurocopa.
Sí, el jugador del Barça no s'ha recuperat de la seva lesió i la selecció dels Països Baixos l'ha enviat de nou cap a casa. D'altra banda, aquesta nit, Robert Lewandowski s'ha hagut de retirar amb molèsties físiques del partit que Polònia ha jugat contra Turquia a l'Eurocopa. Recordem, comença divendres.
I mentrestant, el Barça ja és a Mèxic per disputar demà un amistós contra el Chivas de Guadalajara.
La plantilla ha viatjat sense Aitana Bonmatí, que s'ha quedat de Barcelona lesionada. Tampoc hi seran Gemma Font ni Mapi León, que van tornar a jugar diumenge després de diversos mesos de lesions. Jonathan Jordan Giraldez ha cridat a 4 jugadores del filial per completar la llista de futbolistes convocades.
Judit Vallès, molt bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la Cara B?
Avui a la Cara B us portem una nova alerta alimentària per unes taronges provinents d'Egipte que porten masses pesticides. Després explicarem les obres estructurals que s'han de fer a la premiada Biblioteca García Márquez que tenim aquí a Barcelona. I per acabar escoltarem el tema Despechà de Rosalía que ha batut el rècord d'aconseguir més d'un bilió de reproduccions.
Un bilió, bé, eh?
Un bilió.
Déu-n'hi-do. Sí, sí. Va 5 minuts que passen de les 8 del matí, de seguida us ho expliquem tot plegat abans, però temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Va, i a aquesta hora que saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Comencem la jornada una vegada més amb un ambient força inestable i insegur que aquest matí ja ens portarà precipitacions a molts punts de la meitat nord de Catalunya. D'aquestes últimes hores cal destacar pluges que ens han afectat comarques de Barcelona, de Girona i també comarques del Pirineu i del Prepirineu. I serà precisament aquest matí a qualsevol punt d'aquestes comarques, bàsicament meitat nord de Catalunya, que els núvols podran donar ruixats i també alguna tronada. Hi haurà algunes clarianes cap a les comarques del sud i també comarques de Ponent. De cara a la tarda es mantindrà aquest risc de precipitacions, de ruixats i de tempestes localment fortes a les comarques de Barcelona, de Girona i també del Pirineu i del Prepirineu, mentre que al sud i a Ponent hi haurà moltes més clarianes. Tot i aquestes pluges, no descartem que també a la meitat nord, a alguna estona, es pugui entreveure una mica el sol, però vaja, serà un fet una mica més complicat. Pel que fa a les temperatures, les d'avui seran com les d'ahir o una miqueta més baixes, màximes que se situaran en general entre els 19 i els 24 o 25 graus, tot i que puntualment al Pla de Lleida seran una mica més altes. Demà es manté la inestabilitat i, novament, els risc de ruixats i tempestes, especialment a la meitat nord del país.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. És per això que anem cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia. Retencions a la C-55 entre Olesa de Montserrat i la Badia en els dos sentits de la via per una incidència a la calçada. També hi ha complicacions d'hora punta amb retencions que es concentren a la C-58, són 7 quilòmetres sortint de Barcelona fins a Ripollet. També a Sant Quirze i Montcada arriben al nus de la Trinitat i a la P7 es concentra la retenció al tram de Barberà en els dos sentits de la via. També hi ha afectacions a la C-59 en el seu enllaç amb l'autopista del Mediterrani i al Llobregat, retencions a la 2 de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà, també la B-23 des del Papiol fins a Sant Feliu i a la C-32 des de Viladecans. També la C-31, l'antitud del tram de Badalona i a les rondes, especial atenció, 9 quilòmetres d'aturades intermitents a la B-20 des de la Trinitat cap a Llobregat i també complicacions del tram d'Esplugues i 8 quilòmetres a la ronda litoral des del nus del Besòs. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Rafa Sanahuja, hola, hola.
Hola, hola.
Què tal, com estem?
Bueno, dimarts, bé, bé, bé. No sabia que el Barça femení jugava a Mèxic.
Sí, sí, sí.
Està bé.
Es trobarà amb Aguirre, per ahí.
Sí, perquè Aguirre ara està sense feina, cosa que em sembla molt malament. Aguirre ha d'estar aquí donant-nos titulars i sí, coses sí, que sí, comentar. Sí,
sí. Escolta, a qui li donem el bon dia avui?
Doncs mira, els que busquen pis.
¿T'acuerdas que te dije que me iba a mudar? Pues vale, ya un acuerdo, pero está sin amueblar. Va, sueta el tándem, cometamos una locura.
¿Próxima estación?
Palacio de la Tortura. Peregrino d'Arquitrago.
No sabia que Eugenio, a la seva última etapa, s'havia dedicat a cantar.
Aquest, per si no el coneixes, és el Serio, que és un artista de Sants.
Sí?
Meravellós.
Té un què d'Eugenio, eh?
Sí, sí, parla com Eugenio. Bueno, el to de veu, no? Després el llenguatge és propi i és molt particular i és molt divertit. Té cançons molt, molt divertides. El Serio, busqueu-lo, amics, que us encantarà. Però jo vinc a parlar-vos de que hi ha una nova plataforma web que ha sortit al mercat per fer competència als coneguts portals immobiliaris. Es tracta de Reviu, reviucasa.com, un portal d'habitatges on compartir i buscar ressenyes anònimes de pisos a Barcelona, que té per objectiu evitar que el llogater vagi una mica a seques a l'hora de buscar pis, perquè, evidentment, doncs no saps aquell pis com ha funcionat en el passat o quines circumstàncies té. Ho saben els de la immobiliària, ho sap el propietari, però tu no saps res.
Clar.
Per tant, està molt bé que la gent que ha passat per aquell pis pugui donar una ressenya, doncs el barri és així, els veïns són així, el pis m'ha resultat així. Jo crec que és una gran idea, és un projecte, això, per fomentar la transparència, sí, sí, entre llogaters i propietaris i també, doncs, rendir comptes en l'accés a l'habitatge. Estarà disponible, ja està disponible, en català, castellà i anglès. I em sembla una gran idea, una ajuda que no està gens, gens... També podem dir, mira, jo pagava això, vull dir, saps què vull dir?
També. Pagava... És un web per rajar de pisos.
Sí, són les típiques ressenyes que trobes avui en dia a tot arreu, doncs sí, també dels pisos. Jo crec que pot ser interessant.
Sí. Vitamines, a qui li donem avui?
Doncs mira, els busos de Barcelona que van una mica lents.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero...
Resulta que Transports Municipals de Barcelona mou cada dia, atenció, 800.000 passatgers en les seves 103 línies d'autobús i de mitjana aquests busos circulen a una velocitat de 12,91, gairebé 13, però 12 km per hora. Què et sembla, 12 km per hora?
És que surten de l'estació de Sants, van més lents encara.
Encara, no, clar, perquè és una mitjana. És una mitjana entre totes les línies i es calcula, bueno, doncs, dividint el temps del viatge entre la distància recorreguda. Sí que és cert que els busos no van parant tota l'estona i no agafen massa velocitat, 12 km per hora.
I això que, des que es van fer les noves línies, aquestes, les H, les B baixes, totes aquestes,
sí,
les parades entre si tenen més distància.
Sí, perquè n'hi ha
algunes... Sí, van eliminar parades.
N'hi ha algunes, a mi, n'hi ha algunes que estan molt a prop, i després m'agrada molt el concepte, venen dos busos seguits, que jo mai...
També.
Mai l'he entès. I a més, com no ho saps, puges al primer que ve, que està a reventar, i al segon està buit. I quan t'adones dius, per què ho hauré fet?
Sí.
Bueno, mira, t'explico també que la línia V15,
sí,
Barcelona Avinguda Tibidabo, la línia més lenta de Barcelona, aquesta és la més lenta. I la més ràpida és Villabona Passeig Fabra i Puig, la 97, perquè ho sàpigues.
No em toca cap de les dues, eh?
No, a mi tampoc. Per tant, en aquest sentit, ens lliurem. Mira, velocitats de busos mitjanes de tot el món, de ciutats de tot el món. A Londres van a 14 km per hora.
Ah, mira.
A París, 15. A Frankfurt, 15, també. A Brussel·les, 16. Tota pastilla, per allà. A Torí, 16. Manchester, 17.
Déu-n'hi-do,
Manchester. I Lió, 18. I, bueno, i Lió, 18, eh?
18 a Lió, eh?
Sí, van prou ràpids.
Compte com van els busos.
A veure, que igualment és lent, però sí. Comparat amb els 12 de Barcelona, encara van àgils.
D'Andorra en fi, no sabem, eh? No tenim
d'Andorra no. O com a mínim en aquest informe no...
Perquè normalment... Saps què vull dir?
Què? Ah, sí, van ràpids a Andorra.
Home, no els conductors d'Andorra?
Sí.
Sí, home.
Són seguidors de Fernando Alonso i companyia.
Sí.
Molt bé.
Ves per l'autopista i que t'adalanti un andorrà, veuràs. Pentina les celles.
Està bé.
A qui no li arrencarà l'autobús avui?
L'autobús, perfecte, sí, o el cotxet aquest del golf, que també li encaixa
també,
molt.
També.
Probablement a un mite del barcelonisme. Parlem de Ronald Koeman.
Sí, ara volem dir...
Entre aquestes veus està Ronald Koeman.
En sèrio?
És aquells discos, sí? Aquelles bogeries que va fer el Dream Team amb televisió,
val.
Televisió espanyola, sí, que tenien com un vincle molt gran. Doncs aquest coro el fan Vaquero, Begiristain, Laudrup, Alex Sanko i Ronald Koeman.
Mare
de
Déu.
Begiristain l'he dit, Begiristain també està allà.
Sí.
Que s'apuntava el primer de tots a qualsevol història. Doncs escolta, ara ens ho deia el toscano, Frenkie de Jong, que es perdrà l'Eurocopa d'Alemanya. Tots i uns dies abans de començar el torneig, doncs s'ha sabut, no?, que el centrocampista no ha pogut superar aquestes molèsties de la seva lesió al turmell. Total, que es decidia que tornés cap a Barcelona. Pèrdua duríssima per a la selecció que comanda Ronald Koeman. No, recordem que Koeman és el seleccionador dels Països Baixos, abans coneguts, l'artista conegut abans com Holanda. I la roda de premsa del maig ha sorprès Koeman amb un tard contra el Barça, per això te'l porto. Sí. Bàsicament diu que la culpa de tot la té l'equip blaugrana, que es va arriscar molt amb Frenkie de Jong i que ara són ells els qui paguen aquesta manca de previsió. Paraules dures d'aquesta llegenda blaugrana que ja va sortir per la porta del darrere, ja sabem, com a entrenador, després d'un enfrontament gran amb Joan Laporta. En fi, doncs res, que mala sort per Koeman i damunt ell t'ho torna en forma de tard. Ai. Tot l'equip blaugrana, en fi. Ai, Joan,
Digue'm.
Aprofiten que parlem de Koeman. Jo crec que una persona amb la seva experiència l'hem d'aprofitar. Ronald, ¿com podríem mejorar el informativo de la caravana?
Jugar tiki-taki, 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 tiki-taki.
La caravana, l'informatiu.
Quart de 9 del matí, avui comencem aquest informatiu explicant-vos que el butlletí oficial de l'Estat acaba de publicar la llei d'amnistia. Era el darrer pas que faltava per permetre l'entrada en vigor de la norma aprovada al Congrés, recordem-ho, el passat 30 de maig, Júlia.
Sí, des d'aquest mateix moment l'aplicació de la llei queda en mans dels jutges que disposen de 2 mesos per decidir si l'apliquen o no l'apliquen en causes lligades al procés independentista. I en cas de dubte, tenen la possibilitat de plantejar qüestions prejudicials a la justícia europea. Si no opten per aquesta estratègia, els jutges podran dictar l'aixecament immediat de les mesures cautelars que pesen contra els investigats, així com l'extinció de les ordres de detenció internacionals i estatals.
Primeres reaccions que anirem seguint des d'aquest programa i des dels informatius d'aquesta casa, reaccions com la que ja s'ha produït a Can Junts. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha afirmat que un cop publicada la llei d'amnistia al butlletí oficial de l'Estat, comença una nova batalla perquè ha lamentat que no serà senzill que l'Estat espanyol i la seva cúpula patriòtica, politico-judicial, ha dit, l'apliqui. Seguirem més detall totes aquestes compareixences dels protagonistes un dia com avui en què s'acaba de publicar, com dèiem, el butlletí oficial de l'Estat, aquesta llei d'amnistia, i per tant centenars d'encausats i condemnats del procés es podran beneficiar d'aquesta mesura de gràcia, Júlia.
372, per ser exacte, segons xifres que va avançar el ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, entre ells, per exemple, el candidat a la presidència, Carles Puigdemont, la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira, els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig, així com també altres exconsellers, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva, que, per tant, també deixaran d'estar inhabilitats. A diferència del que va passar amb l'amnistia del 1977, ara la Fiscalia no emetrà una instrucció única per tots els casos, és a dir, que no hi haurà un full d'instrucció en general, però sí que buscarà que els fiscals del Suprem, l'Audiència Nacional, el Tribunal de Comptes, l'Audiència de Barcelona o els tribunals territorials actuïn amb el mateix criteri.
Per cert, que el nou president del Parlament, Josep Rull, començarà una ronda de contactes amb els partits per proposar un candidat per la investidura de president de la Generalitat. Entre els candidats que aspiren a presentar-s'hi hi ha el guanyador de les eleccions, Salvador Illa, i el candidat de Junts, Carles Puigdemont.
Els tempos estan molt clars i, de fet, es marca la llei. Des de la Constitució del Parlament, el president farà la proposta de candidat en els primers 10 dies laborables. Quan Josep Rull es pronunci, abans no acabi aquest termini, es convocarà el primer ple d'investidura que previsió possiblement serà d'aquí a pocs dies, el 25 de juny, l'endemà del festiu de Sant Joan. I tot fa pensar que la proposta de Rull serà que el candidat del seu partit, de Junts, Carles Puigdemont, sigui qui primer se sotmeti a aquesta investidura.
I és que Josep Rull, recordem-ho, ha estat escollit amb un acord independentista d'última hora entre Junts, Esquerra i la CUP.
Els vull traslladar a vostès, diputades i diputats, i a tot el poble de Catalunya, que la mesa d'aquest Parlament garantirà aquest principi d'inviolabilitat parlamentària. Cap diputat no pot ser perseguit per expressar les seves opinions o per exercir lliurement el seu vot.
I és que amb un discurs amb moltes referències històriques i citant Pau Casals, Rull s'ha compromès a permetre que els diputats que van marxar de Catalunya el 2017 puguin votar i que el Parlament s'hi pugui debatre sobre la independència.
Sí, Rull ha defensat que en seu parlamentària s'ha de poder parlar de tot sense pressió de cap poder públic ni l'amenaça de poder ser privat de llibertat. I en aquest context ha volgut recordar, com deies, l'anomalia que per ell suposen els escons buits de Carles Puigdemont, Lluís Puig i Ruben Wagensberg. I d'altra banda, també s'ha dirigit als diputats per demanar-los que sigui la legislatura del català i poder revertir l'emergència lingüística.
Per la seva part, Raquel Sans, d'Esquerra Republicana, i David Pérez, del PSC, seran la vicepresidenta primera i el vicepresident segon, respectivament, de la mesa del Parlament. Sans ha rebut el suport de 59 diputats, que són el que sumen els tres grups independentistes, mentre que Pérez ha comptat amb 42 vots.
I a banda, Glòria Freixa, de Junts, Juli Fernández, d'Esquerra, i les diputades del PSC, Rosa Maria Ibarra i Judit Alcalà, han estat escollits com a secretaris de la mesa. I amb aquesta composició, l'independentisme s'assegura la majoria a la mesa amb 4 membres, mentre que el Partit Socialista en tindrà 3.
Un acord independentista que va tancar-se ahir al migdia amb la incògnita de si el PSC l'aconseguiria dinamitar amb un acord amb el Partit Popular i els Comuns. El PSC havia arribat a oferir la presidència de la cambra als republicans per tancar aquest acord amb ells, però Esquerra ha preferit preservar la unitat independentista. Ens ho explica tot plegat la cap de política d'aquesta casa, Judit Caselles. Bon dia.
Bon dia. Cares llargues al PSC, que aspiraven tancar un acord amb Esquerra i els Comuns, oferint fins i tot als republicans que presidissi la segona institució del país i encaminar així una investidura del candidat socialista Salvador Illa.
La nostra prioritat, única aposta en aquesta legislatura, és configurar una majoria progressista, liderada pel PSC, a la que s'assumi Esquerra Republicana i els Comuns. És el que ens han dit els ciutadans i, per tant, és pel que nosaltres treballarem.
Des d'Esquerra admeten que sí, que el PSC els ha arribat a oferir la presidència, però a canvi d'unes condicions que per ells eren inacceptables. Unes condicions que anirien en la direcció de no acceptar que a la mesa hi hagués una majoria amb Junts i els Comuns que permetés el vot dels diputats que no es troben a Catalunya i que el Parlament s'hi pugui debatre sobre la independència.
Hi ha hagut diverses ofertes sobre la taula, algunes de les ofertes que han fet altres formacions polítiques que ens havien pogut oferir Esquerra Republicana a la presidència estaven condicionades i nosaltres no volíem condicionar la decisió a cap línia vermella que creiem que no pertocava.
L'acord independentista no va tancar-se fins ahir al migdia i no va fer-se públic ni havent començat la sessió constitutiva pel temor que hi hagués una majoria alternativa que el fes saltar pels aires.
Gràcies, Judit. Per cert, que Judit Caselles, cap a les 11 del matí, que serà aquí amb nosaltres a l'estudi de Ràdio Estel per explicar-nos com es va viure tot plegat des del Parlament de Catalunya. Després en parlarem amb ella. Però és que just abans de la sessió constitutiva, l'aeroport i les plataformes anti-Hard Rock i contra el quart cinturó reclamaven un govern que renunciés a aquests macroprojectes. Les tres entitats s'aplegaven aquest dilluns a les portes del Parlament i entregaven un escrit a tots els grups parlamentaris, a excepció de Vox.
I el que els demanem és, d'aquestes organitzacions polítiques, en aquests grups parlamentaris, és de que no facilitin cap govern que hi hagin partits que defensin aquests macroprojectes. I, per tant, vull dir que això sigui realment una condició inexcusable de tots aquests partits perquè el govern que surti en el futur, en el govern, doncs no hi hagi cap partit que defensi aquests projectes.
És Isidre Soler, de la campanya contra el quart cinturó, reclama, ara ho sentíem, els partits que assumeixin responsabilitats i sentencia que la renúncia al Hard Rock, al quart cinturó i l'ampliació de l'aeroport del Prat hauria de ser una condició inexcusable.
Els resultats de les eleccions europees del 9 de juny han començat a tenir les primeres conseqüències a Espanya. La vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha anunciat que deixarà de liderar l'espai polític de Sumar després dels mals resultats obtinguts per la formació.
La ciudadanía ha hablado y yo voy a hacerme cargo. Por ese motivo, he decidido dejar mi cargo como coordinadora de Sumar. Es necesario que haya un debate y con esta decisión abro el camino, que sin duda debe ser colectivo, tanto en el seno de Sumar como en las organizaciones que forman parte de la coalición de Sumar.
Recordem que el partit només ha aconseguit 3 eurodiputats i, per tant, no ha complert amb les expectatives. Ara Yolanda Díaz se centrarà en les seves tasques dins del govern com a ministra de Treball i com a vicepresidenta segona de l'executiu espanyol.
I un jutjat de Badajoz investiga el germà de Pedro Sánchez per un delicte contra l'administració.
La justícia ha obert diligències contra el director d'orquestra David Sánchez, germà del president del govern espanyol, per una denúncia de l'agrupació d'extrema dreta Manos Limpias. Se l'acusa d'un delicte contra l'administració pública, l'hisenda pública, malversació, prevaricació i tràfic d'influències. L'organització, de fet, ja va denunciar, ho hem anat explicant, Begoña Gómez, també per presumpta corrupció. Ara l'entitat es fa ressò de noves informacions que asseguren que el germà de Pedro Sánchez no acudeix al lloc de feina, sinó que viu a Portugal per estalviar-se impostos espanyols. El PSOE ja ha titllat la denúncia de Manos Limpias de nova falsedat.
I encara sobre Pedro Sánchez, el Consell General del Poder Judicial acusa el líder socialista de deteriorar la democràcia. L'òrgan de govern dels jutjats, que té el mandat caducat des de fa 5 anys, recordem-ho, li demana al president espanyol que respecti la tasca dels jutges. Els jutges caducats. Ho fan després que Sánchez acusés els magistrats de ficar-se enmig de la campanya electoral de les europees després de comunicar, dies abans de les eleccions, que citaven a declarar la seva dona Begoña Gómez.
L'òrgan de govern del jutge remarca que les decisions judicials mereixen el màxim respecte de tothom, particularment d'aquells que estan al capdavant de les institucions. Això sense excepcions. Des del Consell afirmen que els jutges han de tenir la seguretat que poden desenvolupar la seva potestat en plenitud a qualsevol moment, circumstància o situació.
També us expliquem a aquesta hora que la Conferència Episcopal Espanyola i la Conferència Espanyola de Religiosos han convocat una trobada amb les associacions de víctimes d'abusos. La reunió s'ha de celebrar el 21 de juny i ha de servir per acordar com reparar les víctimes.
Segons ha avançat Religión Digital i ha confirmat Ràdio Estel, les dues entitats han convidat per carta aquestes associacions una trobada que serà el dia 21 a les 12 del migdia a Madrid. A la carta, Episcopat i Religiosos remarquen la voluntat de voler escoltar les víctimes per establir un pla de reparació, una reunió que arriba després que les associacions de víctimes critiquessin el pla de reparació anunciat pel president de la conferència, Luis Argüello, i els acusessin de no comptar amb les entitats.
I, de fet, des de les entitats demanen més compromisos a la conferència episcopal i a la conferència de religiosos abans de decidir si participen o no d'aquesta trobada. Juan Cuatrecases, president de l'Associació d'Infància Robada, va posar les seves propostes sobre la taula en una entrevista ja a l'Estel Migdia.
Si ellos no parten de una premisa que nosotros hemos pedido y creo que es razonable, primero, que se elimine el informe de Dar Luz, porque creemos que es tramposo y que juega con las cifras de un modo poco apropiado, dependiendo de la conferencia episcopal, y segundo, que tiene que haber unas medidas concretas de actuación. Entonces tenemos que ver si ellos están dispuestos de una vez a asumir estas circunstancias.
Per cercar el rei Felip VI ha rebut en una audiència aquest dilluns a la tarda el president de la Conferència Episcopal Espanyola, Luis Argüello. La trobada ha durat una hora aproximadament. El motiu de la trobada ha estat arran del nou càrrec d'Argüello com a president dels bisbes espanyols, designat el passat mes de març. Segons la Conferència Episcopal, tots dos han intercanviat impressions sobre la conjuntura social i el paper de l'Església a la societat. I a tot això, l'arcabisbat de Barcelona ha desmentit que s'ocultés un cas d'abusos als anys 70 a la parròquia de Sant Fèlix Africà. A la capital catalana, en una nota, explica que l'únic denunciant fa un any que rep atenció psicològica pagada per l'arcabisbat.
Quan va denunciar el cas, es va activar un requeriment d'informació al vicari de l'esmentada parròquia, que ja s'havia retirat i vivia a Múrcia. I és que el rector acusat dels abusos ja és mort. El vicari va morir fa poc i des de l'arcabisbat s'ha facilitat la seva declaració escrita, on es confirmaria que l'antic rector hauria abusat del denunciant. Una nota que també aclareix que, si bé tant el denunciant com el vicari expliquen que hi ha més víctimes, no hi ha hagut cap altra denúncia sobre aquest cas. Per això l'arcabisbat reitera la sol·licitud de perdó davant de totes les possibles víctimes i, de fet, les encoratja a comparèixer davant de l'arcabisbat i que presenti la seva denúncia.
28 minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. Vinga, més qüestions a aquesta hora, perquè la Junta Electoral Central ha obert un expedient sancionador contra la portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, per vulnerar el principi de neutralitat política durant una roda de premsa del Consell de Ministres celebrada en plena campanya electoral del 9J.
La també titular d'Educació, que ha estat anunciada pel PP, pot enfrontar-se a una multa de fins a 3.000 euros. En un acord conegut aquest dilluns, l'òrgan veu una possible vulneració de la llei electoral i de la Constitució. La GEC també ha ordenat la retirada del vídeo de la roda de premsa del canal oficial de la Moncloa i ha recordat el caràcter reincident de la conducta de Pilar Alegría.
I en plana econòmica, el Consell General d'Economistes revisa a l'alça el creixement de l'economia espanyola per al 2024 fins al 2,2%. Són 3 dècimes més respecte a la previsió de principis d'abril.
L'entitat basa aquesta millora en el fort increment del PIB durant el primer trimestre i les bones perspectives del segon gràcies a l'impuls del sector turístic i als serveis, i un més que probable augment de les exportacions. I en paral·lel, el Consell General d'Economistes infla 2 dècimes la previsió de creixement de l'IPC mitjà fins al 3,2%, redueix una dècima la previsió del dèficit públic i situa en el 2% el creixement de l'economia espanyola de cara a l'any vinent.
I CaixaBank ven la seva participació del 2,54% de Telefònica.
L'entitat ha aprovat aquesta operació després de l'augment de la participació de Criteria al capital de Telefònica a principis d'abril, del 2,69% fins al 5% del capital social.
I l'Ajuntament de Barcelona preveu la possibilitat de restringir el trànsit de vehicles privats al barri de la Barceloneta durant els dies de la competició de la Copa Amèrica de Vela. No obstant, els veïns i treballadors de la zona podran acreditar els seus vehicles per poder-hi accedir.
A més, es reforçarà el transport públic i s'augmentaran les places d'aparcament per motos i bicicletes. Xavier Paton, gerent de mobilitat de l'Ajuntament, explica per què han pres aquesta decisió.
El pla de mobilitat, el que inclou com la seva primera mesura, és que el vianant en tot moment pugui arribar a la seva destinació assegurant-li la màxima de confortabilitat, dit així.
I com a mesura complementària, durant els 39 dies de competició, que hi haurà poc més de 2 mesos, de finals d'agost a finals d'octubre, s'habilitaran autobusos llançadora des de 2 aparcaments dissuasius a la Fira de Barcelona i al Fòrum.
I el ministre Jordi Hereu avisa que el turisme seguirà creixent i que per això cal controlar-lo. El responsable d'Indústria i Turisme diu que les administracions han de fer servir totes les eines que tenen a la mà per limitar aquest turisme.
En la inauguració de la convenció anual del Consorci de Turisme de Barcelona, el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha assegurat que el turisme seguirà creixent i que per això cal frenar-lo per tenir visitants de qualitat.
Tenim la gran eina, tots els instruments de política pública activa per modular, per limitar quan cal, per guanyar la qualitat de l'oferta. I això sí que està en les nostres mans. Nosaltres hem de controlar, modular, construir l'oferta que volem i que necessitem perquè repercuteixi en més igualtat, en més quotes de benestar per tots els ciutadans.
Hereu ha reivindicat la feina conjunta que poden fer administracions, empreses i societat per evitar les conseqüències de la massificació turística.
Per cert, el bisbat de Tortosa ha mostrat la seva indignació pel muntatge artístic que va recórrer els carrers de la ciutat aquest cap de setmana. Es tractava d'un espectacle que simulava una processó i que es va fer en el marc del Fòrum Cultura i Ruralitats, un acte organitzat pel Ministeri de Cultura.
En un comunicat, el bisbat qualifica l'acció de menyspreu als creients, a la fe i també les tradicions. Creuen que l'acció és una befa que només busca destruir els valors, els símbols i les tradicions de la comunitat. I en el mateix escrit, el bisbat i les entitats han volgut proclamar el seu profund respecte a les persones i a la llibertat d'expressió humana i artística. En aquest sentit, per això reclamen també el mateix respecte i llibertat per la fe i les tradicions. La polèmica ve arran de l'aparició d'una performance que portava per nom la Gran Bacanal, creada pels artistes Josep Pinyol, Sònia Gómez i el col·lectiu Convent. El muntatge va recórrer els carrers de Tortosa la setmana passada amb la intenció de visualitzar una trencadora reinvenció dels imaginaris locals i religiosos per celebrar l'acte de menjar i beure.
I avancem amb més qüestions perquè el sindicat de funcionaris, el CESIF, insta el Departament de Salut a revertir les retallades per evitar un col·lapse als hospitals aquest estiu.
En una carta adreçada a la ministra de Sanitat, Mònica García, el sindicat adverteix que les retallades també afectaran l'atenció primària amb tancament d'agendes en consultes externes i la restricció de contractes d'estiu, un fet que provocarà un augment encara més agreujat de les llistes d'espera. Creuen que aquesta situació no només impactarà la sobrecàrrega dels professionals, sinó també la qualitat assistencial.
Vam començar per l'Hospital de la Vall d'Hebron. Ja veus ja que assenyalen que el Clínic també patirà retallades. I ja, de fet, qui anuncia que el conseller de Salut està per anunciar unes quantes més. Que això passi pocs anys després d'una pandèmia, però fent-ho mirar, també. I a tot això, l'Institut Català de la Salut ha demanat a alguns CAP que redueixin les substitucions de vacances d'estiu.
Una instrucció que ja ha causat molt malestar entre els professionals sanitaris, tot plegat. Ara ho explicàvem dies després de saber que el Vall d'Hebron tancarà el 24% dels llits durant els mesos d'estiu per falta de pressupost. Des de Salut nega les retallades i parlen d'ajustaments d'acord amb el pressupost.
I amb mobilitat, Renfe incorporarà una nova freqüència de l'AVE al Camp de Tarragona a partir del 15 de juny i fins al 15 de setembre. Es tracta de la parada que farà el tren que actualment va directe de Madrid a Barcelona i que surt de la capital estatal a les 9 del matí.
Aquesta única aturada en el trajecte es farà a l'estació del Camp de Tarragona, serà a les 11 del matí. Amb la nova parada entre Madrid i Tarragona hi haurà 22 freqüències, 11 per sentit cada dia amb trens d'alta velocitat.
I obrim plana de successos i us expliquem també que agents de la Policia Nacional en una operació conjunta amb la policia d'Albània i en col·laboració amb les oficines Europol i Eurojust han desarticulat una organització criminal transnacional que afavoriria la immigració il·legal de ciutadans albanesos.
La xarxa traslladava a l'estat espanyol persones migrants que després continuen el periple a altres països amb documents falsos, sobretot des de l'aeroport del Prat. S'han fet 47 entrades, una a Tarragona i la resta de manera simultània a Albània, on s'ha detingut 26 persones. A més, s'ha desmantellat un laboratori de confecció de documents falsos a Kosovo. La xarxa criminal distribuïa també documentació falsa a altres organitzacions dedicades a robatoris, tràfic d'armes i drogues.
I els Mossos d'Esquadra investiguen un professor de l'escola Sadako de Barcelona per abús sexual a menors.
L'home està acusat d'abusar de menors en el seu entorn familiar i en voluntariats d'estiu amb infants. Fons policials han rebut una denúncia d'abús sexual a menors. L'investigat té ara 63 anys i els casos es remuntarien ara fa més de 20 anys, quan les víctimes totes eren menors d'edat. Els fets s'haurien produït a l'entorn familiar i escolar de l'home, però fora del recinte del centre escolar.
Per cert, que el jutge ha enviat a presó sense fiança el noi detingut divendres a Tarragona per assassinar la seva mare. Se l'acusa d'homicidi després que la policia trobés la dona morta a casa seva plena de punyalades.
Els agents van detenir el noi al mateix moment. L'acusat també era a casa seva i, segons recullen diversos mitjans, estava ple de sang i sostenia un ganivet, que seria l'arma del crim. Uns fets que van passar divendres a la tarda al barri de Sant Pere i Sant Pau de Tarragona.
Gràcies, Júlia. Fins ara.
Fins ara, Joan.
36 minuts que passen de les 8 del matí. Plana esportiva.
La caravana.
Xavi Toscano, molt bon dia de nou.
Què tal, bon dia.
Comencem en plana esportiva i amb nom propi. El jugador del Barça, Frenkie de Jong, que no recupera de la seva lesió i no podrà disputar l'Eurocopa amb la selecció dels Països Baixos.
Així ho ha comunicat el compte oficial de la selecció neerlandesa a les xarxes socials. El migcampista blaugrana s'havia unit a la disciplina de la seva selecció i, tot i que ell mateix havia dit que tenia bones sensacions, finalment serà baixa després de no superar la darrera revisió mèdica. Així doncs, Frenkie de Jong tornarà en les properes hores a Barcelona i no forçarà els temps amb la seva lesió, ja que no vol córrer cap risc ni fer parellar la seva recuperació.
I a banda, aquesta nit també ha saltat les alarmes a la selecció de Polònia.
I tot després que Robert Lewandowski hagi abandonat amb molèsties el partit amistós que han jugat amb Turquia de cara a la preparació d'aquesta Eurocopa que comença divendres, un partit que per cert ha guanyat Polònia 2-1. El polonès ha hagut de ser substituït i de moment no se sap encara l'abast de la seva lesió, que podria ser muscular. Això sí, el debut de Polònia a l'Eurocopa no és fins diumenge, és precisament contra els Països Baixos i la seva presència en el partit ara mateix no està assegurada.
I per la seva banda, la selecció espanyola ja ha fet el primer entrenament a Alemanya.
La Roja debuta a l'Eurocopa el dissabte davant de Croàcia. Abans, aquest dilluns al vespre, ha fet un entrenament obert als aficionats del poble de Donaueschingen, al sud d'Alemanya, que és on Espanya té el camp base per preparar aquesta competició. Centenars de vilatans d'aquest municipi s'han acostat a l'entrenament, on abans, atenció, Joan, hi havia una festa on s'han repartit salsitxes, hamburgueses i, com no podia faltar, a Alemanya també cervesa. Per sobre del camp, bon ambient dels futbolistes internacionals han fet un partit en què el seleccionador ha barrejat teòrics titulars amb suplents, això sí, sense donar masses pistes de cara al debut de dissabte.
Que seria una festa a Alemanya sense salsitxes, hamburgueses? i molta cervesa. I
tot això al costat d'un partit de futbol.
Clar, clar, clar.
Esperem que els jugadors espanyols no hagin menjat moltes salsitxes i moltes hamburgueses.
No,
segur que no. Si no tindran una Eurocopa,
portat bé.
Si més no pesada.
Tots va ben Aquarius. I tornarà a casa nostra. Pep Guardiola ha tancat del tot la porta a tornar a entrenar el Barça en un futur.
Unes declaracions que Guardiola ha fet en una roda de premsa des de l'Empordà, en una trobada d'exfutbolistes aficionats al golf. Guardiola ha deixat clar que la seva edat és massa gran per assumir de nou aquesta responsabilitat.
Está cerrada. Somos mayores ya, hombre.
Tot i això, està entrenant al Manchester City, tot sí, i sí, la sí. seva edat, tot i la contundència de la seva decisió. Guardiola no escatima elogis cap al planter blaurana, que creu que el club ha de protegir molt bé, i ha demanat al barcelonisme que tingui paciència amb el nou tècnic Hansi Flick.
Per cert, un Barça que no guanya per mal de caps, i és que l'executiu Xavier Budó, director d'esports professionals del club des de l'abril del 2021, ha presentat la seva dimissió.
Una decisió que Budó ha pres perquè veia limitada les seves funcions de gestió, segons ha explicat ell mateix, que cada vegada estarien més restringides de contingut, així com també per diferències amb altres determinades àrees del club amb molt pes específic.
I paral·lelament, l'equip femení de futbol ja és a Mèxic per enfrontar-se al Chivas de Guadalajara en un partit amistós. La plantilla ha viatjat sense Aitana Bonmatí, que s'ha quedat a Barcelona lesionada.
I tampoc hi seran Gemma Font ni Mapi León, que va tornar a jugar diumenge després de diversos mesos lesionades. Jonathan Giraldes, per això, ha cridat a quatre jugadores del filial per completar la llista de futbolistes: Sondragoni, Vicky, Ari Arias i Corrales. El partit contra el Chivas serà demà dimecres a l'estadi Akron, que serà un dels escenaris del primer Mundial de Futbol. Un cop acabin la seva estada a Mèxic, les blauranes culminaran la temporada de Lliga contra el València. Serà el dia 16 de juny. Un partit del tot ja intranscendent.
I en handbol, el blaugrana Peter Sikus ha convocat amb la selecció espanyola del preolímpic.
La llista que ha elaborat el seleccionador Jordi Rivera inclou també els jugadors del Barça, Gonzalo Pérez de Vargas, Aleix Gómez i Javier Rodríguez, mentre que hi apareix també Antonio García com a únic integrant del Freiking Granollers. El preparador espanyol ha citat els jugadors el 19 de juny a Cantàbria, on estaran concentrats fins al dia 25. La segona fase preparatòria per a la cita olímpica conduirà l'equip fins a Catalunya, concretament fins a Esplugues de Llobregat, on hi faran una estada del 30 de juny al 7 de juliol. L'última fase de preparació ja serà a Noruega.
I encara en bàsquet, el Real Madrid és a un partit de proclamar-se campió de la Lliga CB.
Gràcies a una brillant actuació de Rudy Fernández, que per cert s'ha acomiadat de la seva afició davant del Wizzing Center, el Madrid s'ha imposat una altra vegada a Luka Murcia, aquest cop 79-63, per col·locar el 2-0 a la sèrie final i acostar-se ja al títol. El d'aquesta nit ha estat un partit controlat pels de Xus Mateo des de l'inici, amb ressorgiments, això sí, dels murcians periòdics i sentenciat pel Madrid a la recta final. El proper duel, que pot ser ja el definitiu i coronar el Madrid com a campió de Lliga, juga demà a 8:45 del vespre a la pista dels murcians.
Com diu en Sanahuja, el mai ben ponderat al món del bàsquet espanyol, Rudy Fernández. I acabem amb un apunt d'hoquei patins. Avui el Barça coneixerà el seu rival a la final de la Lliga.
I a tot perquè el noi a Freixenet i el Liceo disputen avui a 8:45 del vespre el cinquè i definitiu partit de les semis de l'hoquei Lliga. El conjunt gallec arriba en millor estat anímic que els catalans després d'haver esquivat l'eliminació a Riazor per partida doble, amb la victòria del divendres en el tercer partit per 7-2 i del diumenge per 4-3 en el quart enfrontament.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
No et passis amb els Frankfurt, eh?
No, home, no.
Val. 3 minuts.
Una cerveseta per tirar avall.
Ara, ara. 3 minuts i arribem a 8:45 del matí. Obrim la cara bé, va.
Caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Vallès, què tal? Bon dia de nou.
Hola, molt bon dia.
Sanahuja.
Hola, hola, aquí estamos.
Com estem?
Bé, bé, bé.
Va, obrim, mira, parlant de B, obrim la cara B.
La cara B.
Cara B.
Bé, 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 bé.
Mireu, avui començarem amb una nova alerta alimentària. Ja sabeu que m'agrada això de les alertes alimentàries.
Jo dius alerta alimentària i ja l'estómac...
Sí, sí.
Ja se't regira, eh?
Se'm regira.
Alguna cosa no va bé.
Per tant, a veure...
A veure, és alerta alimentària de taronges. No sé si us agraden les taronges, segur que consumim moltes taronges.
Molt.
Sí, van molt bé pels refredats.
Jo vinc de la terra de la taronja.
Ara.
I no és veritat que allà, a Castelló... Ja sabeu que jo rajo molt de Castelló. Ja,
aeroports i taronges.
Però taronges de Castelló són boníssimes en general. Eh? I a més a Castelló encara es fa allò que a la porta de, dels baixos, no?, d'un edifici,
sí,
surt la senyora, que el marit ha anat a per taronges i t'ho posa allà.
Oh. Cistella.
I, exacte, una cistella i per 2 euros tens taronges, vamos, per una setmana.
Acabassos.
Sí, sí,
acabassos.
Molt bé, doncs mira, aquestes no venen de Castelló, venen d'Egipte, aquestes que...
Ah. A veure, més o menys.
Més o menys està allà mateix, no?
Molt de cert, molt de cert.
Doncs són unes taronges que venen d'Egipte i que contenen un perillós pesticida, segons l'alerta.
Ella, precisament, és una de les grans demandes del sector pagès del país i de arreu d'Europa, que no hi hagi aquella clàusula mirall que volien proposar a l'Eurocambra, perquè es demani exactament el mateix a la fruita comunitària que a l'extracomunitària.
Exacte.
Si no es demana el mateix, passen coses com aquesta.
Exacte, sí, sí. Per sort, l'alerta l'han pogut detectar a temps, i perquè afectava tot l'estat. Eren taronges que s'havien repartit per tot l'estat espanyol. Llavors, l'alerta la va fer i el sistema d'alerta ràpida per aliments i pinsos de la Unió Europea, que va informar doncs, que s'havia detectat doncs, aquest perillós aliments, pesticida.
Aliments en unes... i pinsos, eh?
Aliments i pinsos, exacte, sí.
També sistema detecten... d'alerta ràpida per aliments i pinsos de la Unió Europea, Marce. Molt... Hi ha nom per tot.
És un sistema...
nomenclatura per tot.
Sí. M'encantaria treballar aquí dins, a veure com...
T'agradaria,
ja. Sí, m'encantaria.
Seria molt estressant segons quins dies, eh?
Segurament.
Ja t'ho dic.
Segurament.
Sí. Vallès, alerta.
És anar provant coses amb pesticides.
Sí, sí.
En fi, han fet uns anàlisis i han vist que la fruita superava els nivells d'un dels insecticides més perillosos per la salut, que es diu cloropirifos. Cloropirifos.
Ja té nom de...
Ja tenim de perillós, eh?
Sí, 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 sí.
Doncs, així com hi ha alertes que no són gaire perilloses o que dius, bé, és bastant improbable que et trobis aquest pesticida o que et trobis això malmès, aquesta no, aquesta realment és considerada de greu risc, segons diu l'alerta. Per què? Doncs perquè s'ha trobat aquest cloropirifos, que és un pesticida que és considerat il·legal a la Comissió Europea i que va molt malament per la salut. Llavors, en teoria, com que s'ha detectat molt ràpid, les taronges ja haurien estat retirades del mercat, però, per si de cas, jo ho informo, i sobretot abans d'anar a comprar taronges, mireu d'on venen, la procedència.
Sempre
és recomanable comprar-les de proximitat, això de primeres, però vaja, si venen d'Egipte, doncs, compte.
És que, o sigui, sempre em crida molt l'atenció, ja sé que el mercat és així i no passa res i a tot arreu funciona igual, però sempre em crida molt l'atenció que porten taronges d'Egipte, és a dir,
sí, sí.
Està molt lluny Egipte per
portar taronges. I de la Xina.
I de la Xina, ja,
sí, sí.
Taronges de la Xina.
De la Xina, sí,
però,
sí.
No, però jo sempre penso, bueno, entre el transport i tal, perquè això com ho porta en avió? Perquè si ho porten en un camió trigaran un
temps. Sí, imagino que en avió.
Imagino, clar. Paga un avió a les taronges, saps?
Exacte, i mentre estan anem venent les nostres al nord d'Europa.
Ah, o sigui, les nostres van al nord d'Europa
sí.
I nosaltres comprem a Egipte.
Sí.
Necessito, jo què sé, algú que m'expliqui...
Un mapa dels aliments d'on venen.
Necessito algú que m'expliqui per què aquestes coses són així. Ja, tot funciona, tot té a veure amb l'economia, els quartos i com funciona la societat de consum, no?
Però... No, és molt curiós com funcionen aquestes coses. De fet, hi ha una mena d'enciams, aquests enciams petits que comprem als supermercats,
sí, sí,
sabeu, aquells petits? Em sembla que venen...
No, cogollo.
Sí, exacte, em sembla que venen també de molt lluny, imagina't, com del nord d'Europa o així, i en canvi els enciams normals venen, o sigui, en teoria són més de proximitat, però la gent acostuma a comprar els petitons.
Clar, que has d'entrar a la fruiteria i dir, bueno, a veure, les naranjes d'Egipto o de les
tancades. Sí, sí, és així. Més cosetes?
Més cosetes, sí. Ara us vull parlar de la Biblioteca García Márquez. No sé si recordeu que fa un temps doncs, va guanyar el Premi Internacional de la millor biblioteca pública del món.
Sí.
Ara us anava a dir, l'heu visitat? Jo hi heu anat?
Sí, vaig anar amb els nens.
I què tal?
Jo també vaig anar-hi.
Molt guai, però estava a tope de gent.
Massa gent.
Massa gent, eh?
Sí. Hi ha molta gent que no... Visita la biblioteca com si fos una mica un museu, eh?
Ja.
Molta càmera fotogràfica...
Sí. És veritat. Sí, perquè és molt bonic.
Molta xerrameca...
Està...
Cues per ajeure amb una tombona que hi ha.
Sí, hi ha una tombona.
Hi havia cua.
Sí, sí, és veritat. No, a mi m'ha encantat. El disseny és fantàstic, és preciós i tal, i la llum i tot el que vulguis. Però no es podia estar allò, no era una biblioteca, allò era una altra cosa.
En aquest mateix programa, si recordeu, vam poder parlar amb el director de la biblioteca.
Sí.
Amb,
no era directora, em sembla
directora.
Que era.
Directora. I ens ho va dir que havien d'intentar gestionar-ho d'alguna manera, perquè, clar, començava a semblar de tot, menys una biblioteca.
Clar.
A mi em va agradar molt el disseny, i em va agradar molt, que també ho vas comentar en el moment, però...
Les hamaques.
No, les hamaques.
Saps què diries, les hamaques?
Jo vaig pensar...
Millor.
Segurament acabarà malament aquest assumpte. No tentis a la sort, Sant Maria. No, em va agradar molt un racó que tenen dedicat a Francisco Ibáñez, el creador de, de Mortadelo i Filemón, i em va semblar que tothom, totes les biblioteques, haurien de tenir un racó així.
Total, què li ha passat ara a la García Márquez?
Mira, què li ha passat? La biblioteca, com dèiem, aquesta és molt premiada, 40.000 llibres he vist que té, vull dir, és una biblioteca molt important. important, com dèieu també, hi ha moltíssima gent que la visita. Llavors, què ha passat? Que s'han de fer obres. S'han de fer obres perquè resulta que hi ha certs desperfectes que no s'acaben d'entendre com és que hi ha certs desperfectes, perquè hem de tenir en compte que aquesta biblioteca va estar inaugurada el 2022.
Sí, sí.
Vull dir, al maig ara faria dos anys que es va inaugurar la biblioteca. Llavors, què ha passat? Resulta que el moviment estructural de l'edifici ha generat aquests desperfectes en alguns elements rígids de la façana, com els vidres dels finestrals, on fins i tot han aparegut esquerdes.
El moviment és estructural.
El moviment estructural, sí, sí. Llavors, el despatx que dissenya la biblioteca, que és un despatx que es diu Suma Arquitectura, que són de Madrid, ha dit que són petites patologies fruits d'ajustaments habituals en els primers anys de vida d'un edifici tan complex i tan pioner com aquest. Per tant, en teoria serien uns desperfectes que és... O sigui, que entren dins de la normalitat.
Val. Però tot i així, a mi em sorprèn prou.
A mi també em sorprèn, sí, la veritat. Sí, sí, sí. No m'ho acabo de creure. ells diuen que és normal, ells són els arquitectes, confiem.
Hauríem de contrastar això.
Confiem, però, sí.
Però, fas un edifici i ja comptes que en els primers anys se't desfarà una mica.
Sí, sí, petites patologies. A mi m'ha fet gràcia això de petites patologies.
Quan marxa l'arquitecte ja en el darrer moment, saps què? Por cierto, si en los próximos años
se chofa,
se cae una part de la paret, és normal, eh? Adeu.
En fi, el que sí que diuen, que no hi ha risc de desprendiment de la biblioteca per sota.
Faltaria.
No hi ha
risc. Bueno. Faltaria buscar aquesta biblioteca, també.
Que no surti algú dels de Madrid, els arquitectes, dient, bueno, a ver, que si se cae un trozo, també està controlat. No,
perquè, clar... Sí. T'imagines que es va caient.
Que es va caient i van sortir dient...
Tio, no passa res.
Normal. Fins que no quedi res. I no, estava previst.
En fi, per resoldre, doncs, aquests desperfectes que comentàvem i evitar, doncs, que vagin a més, el que faran és col·locar nous suports estructurals que, en teoria, doncs, reforçaran l'edifici per controlar-ne aquests moviments estructurals i es crearà un nou voladís exterior que l'Ajuntament després també utilitzarà, doncs, per actes, per presentacions, exposicions... Són, en teoria, 3 setmanes d'obres, o sigui, 3 setmanes que estarà tancada la biblioteca. Malauradament serà l'estiu, que normalment aquests llocs estan molt bé l'estiu perquè pots anar a refrescar-te una mica. Exacte.
Sí, sí.
Doncs, malauradament, estarà tancada durant 3 setmanes a l'estiu. Llavors, l'empresa municipal Vimsa té obert, de moment, un concurs públic per fer aquestes obres, que són obres dels nous suports estructurals en funció expositiva, segons el que diu el concurs públic. No, encara no està clar. Llavors, aquest concurs públic té valor de 242.000 euros.
Sort que són res, eh?
Res. Una manita de pintura i...
Petites patologies.
Déu-n'hi-do.
Ajustaments habituals.
Ajustaments estructurals.
De 242.000 euros.
240.
En fi, hem de pensar que aquesta biblioteca va costar en el seu moment 11,3 milions d'euros, eh? Vull dir, va ser una biblioteca preciosa...
Preciosa, però cara.
Però caríssima.
És caríssima.
Però caríssima. Vaja, que està bé, que vagin els diners a llocs com biblioteques, mentre se'n facin bon ús, no?
Igual no cal gastar-se tant.
Igual no cal gastar-se tant, sí.
No ho sé, perquè al final ens gastem barbaritats en cada parida, que, no? Vull dir, a nivell de govern i d'estat i de tal. Perquè,
sí. No sé. Sí, sí. En fi, el projecte d'obres preveu una feina de 13 setmanes i adverteix que les de més abast, com ara la demolició d'un mur i el formigonat d'un altre, o sigui, s'ha de...
S'ha de demolir un mur, eh?
S'ha de demolir un mur. S'hauran de fer quan l'edifici estigui tancat al públic i el que dèiem, que seran unes 3 setmanes.
La cosa comença a no sé com dir-t'ho, a ser una pel·lícula d'Àlex de la Iglesia, no?
Sí.
O sea, jo crec que en breu, allà dins, hi haurà gent molt rara matant-se entre ells.
100 anys de soledad, una mica, també.
Ai.
Crec que Déu-n'hi-do.
En fi, llavors, seran 13 setmanes, 3 estarà tancada la biblioteca, les altres 10 setmanes aquestes obres doncs, es podran veure mentre la biblioteca està oberta al públic. Clar, jo el que no acabo d'entendre és que si la gent volen estudiar allà o a llegir les obres... No.
Ah, però i continuarà oberta una part?
Clar, exacte. O sigui, durant 3 setmanes estarà tancada, però durant les altres 10 setmanes que duraran les obres, la biblioteca estarà oberta. Però hi haurà les obres a dins. Suposo que no farà gaire soroll.
Les faran amb silenci, les obres, també.
Bueno, al Camp Nou hi ha una... ja fan coses en silenci.
Ah, exacte. Sí, sí.
A partir de les 8 podem... Pues aquí faran igual. El cafè. frente al cafè, els, no? Ens reservem tots els cafès per les 8, que quan ja està.
Exacte.
Ai, en fi. Anem a la musiqueta?
Anem a la musiqueta.
Ese gritalito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente. Sí, sí, malamente.
Tra, tra.
Tra, tra.
Tra, tra.
Tra, tra. Biblioteca.
Tra, tra. Ungles molt llargues. Tra, tra. No, però saps què passa? Que...
Així defineixes tu, Rosalía?
No, perquè m'estava...
Pels oients, hi ha hagut aquí un moviment de Rosalía.
Tra, tra, tra. No, però jo penso amb el palmero, el palmeo. Escolta'm el palmeo, sisplau, Jordi. Mira les palmes.
Mira.
Això, quan entra Rosalía a ensenyar les palmes a la seva gent,
sí,
ha d'anar molt en compte perquè pot treure un ull a algú.
També és veritat.
Home,
és veritat. Que... Però ja no porta aquestes ungles, ja han passat de moda.
S'ho ha tret,
ja no es porta.
No m'ha arribat
a mi. Ja fa temps,
no
ja fa temps que ha deixat aquesta moda, sí, per sort.
Jo sempre pensava, la gent que porta no aquestes ungles, allò quan se queda una mica de ronyeta, diguem-ne...
Ai, calla, calla.
Com... No, no es queda una mica.
De, com tu...
fas, és com les pel·lícules, fas així i cau.
Ai, que...
Jo crec que...
És una moda que no he entès mai.
Si portes aquestes ungles i et queda...
Sí, el color
i
aquell.
I et queda la ronyeta.
Una taronja.
Han d'obrir concurs públic per 242.000 euros per treure...
Per derrumbar-lo.
El que hi ha...
I qui ha fet les nails aquestes? Ara es diu nails, això és nails tot.
Què?
Sí, no?
Les nails.
Nails veig... es diuen?
Sí. Bueno, les no nails, ungles llargues, sí. Nails.
Escolta, però no t'has fixat bé? Perquè Barcelona...
A cada cantonada...
A cada
cantonada...
Punyetera cantonada, m'he moderat. N'hi ha una casa de nails d'aquestes.
Al costat d'empanades argentines.
Empanades argentines, i...
I un Starbucks.
No, no, i un fornet. És una mica el... És una mica el
les plagues de Barcelona.
Però que és increïble, perquè, clar, tu tens... tu vas trobant, i a més la gent està allà...
Sí, sí, sí.
No? Amb tota tranquil·la. I els peus també allà, tots...
Sí.
No sé.
Sí, sí.
L'altre dia ja el que em faltava per veure era una casa de tatuatges sent una persona tatuada a l'aparador.
No.
Sí.
Sí?
Estaves allà veient... Podies parar... Jo anava amb la moto.
Doncs no fa falta.
Van ser 30 segons. Però els vaig aprofitar. 30 segons en què em vaig empapar molt de com
anava. Curiós. I pots veure la cara de dolor de la persona que està sent
tatuada? En aquest cas, imagino que sí, però en aquest cas estava...
Estava tranquil.
Boqueta rosa.
Estava mirant cap al terra. Per tant,
segurament estava plorant de dolor.
Segurament.
Va. En fi, s'ha acabat la cançó, però nosaltres encara no hem parlat de Rosalía.
Anem a Rosalía, va.
Sí, aquests dies Rosalía ha sigut... notícia per batre un nou rècord. S'ha convertit en la primera artista d'Espanya a guanyar 1 bilió de reproduccions a Spotify amb el tema Despechar. Un bilió de reproduccions.
Bilió amb B?
Amb B. Són moltíssimes, són moltíssimes.
T'ha agradat el matí, també.
Què ha passat?
Ah, és que li he dit exactament el mateix.
Li he dit el mateix.
Un bilió amb B?
No, doncs no
m'ha dit. Sí, un bilió. Llavors, ell ha anunciat... Són molts, són. Sí, sí. Ella ho ha anunciat al seu compte d'Instagram i, a més, so. També ha anunciat que està treballant en el nou disc, que sí. L'espera valdrà la pena i que té moltíssimes ganes de compartir més cançons amb els seus fans. Per tant, sabem que Rosalía traurà nou disc en algun moment. No sabem quan, suposo que encara trigarà bastant, perquè l'últim, el de Motomami,
no
va trigar... No fa gaire i va trigar 3 o 4 anys a fer-lo.
Sí,
vull dir que
ara.
La Rosalía s'ho pren amb calma i realment ho fa molt i molt bé.
Ara anirà més àgil perquè té les ungles més curtes.
Clar, és veritat, ara anirà més ràpid.
Abans Eduardo Manos
Tijeras... És que deu ser tan poc pràctic.
Eduardo Manos Tijeras componiendo milionario.
Escolta'm, Despechar, no?
Va, sí, un tema... Sí, Despechar. Yeah, yeah. Yeah, yeah.
Nueva caja, baby, aquí va. Lo muevo de lado.
me enseña. Hoy no trabaja, está morena. Fuck la fama, fuck la faena. La noche es larga, la noche está buena. Mambo violento, sin el problema. Mira que fácil te lo voy a decir. ABC, 1, 2, 3. Mira que fácil te lo voy a decir. Que estamos tomando, mira, no está pa' ti. Mira que fácil te lo voy a decir. ABC, 1, 2, 3.